Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda. Hi ha molta gent que compra una mascota com el que es compra unes sabates. Just per això, molta gent les tracta com si fossin un simple complement, sense tenir en compte la responsabilitat que comporta cuidar-los. Sovint aquestes persones s'avorreixen de les seves mascotes o no poden fer front a les despeses que suposa la seva cura i decideixen abandonar-los al carrer. L'abandó de mascotes és un problema greu que afecta milers d'animals cada any. Aquests animals sofreixen de fam, set, malalties i solitud i molts d'ells moren al carrer. Hem d'adonar-nos de la responsabilitat que comporta tenir una mascota i prendre mesures per a prevenir l'abandó. Els animals, recordeu, no són objectes d'un sol ús, sinó éssers vius que mereixen el nostre amor, cura i respecte. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pel temps a la Linterna COPE, volem saber quin temps farà demà dimarts. Atenció, perquè es mantindrà l'ambient suau i el cel entrenyinat o enterbolit. Núvols que anunciaran, en aquest cas, l'arribada d'un petit front que portarà tímides precipitacions a partir del vespre a l'Alt Pirineu. I sortim ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incident a hores d'ara. Ens apropem fins al Servei Català del Trànsit. Allà té tota la informació en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant d'un accident que s'ha produït a la C31, a l'autopista, a la zona de Badalona. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, aturades de 2-3 quilòmetres en aquest punt de la C31. Com us dèiem, a Badalona i en sentit Barcelona és a causa d'un accident. A la resta de vies, aturades més o menys habituals. En repassem algunes, per exemple, la C58, amb retencions entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, però també a la zona de Sant Quirze, en sentit nord, anant cap a Sabadell i a Terrassa. A l'autopista AP7, en aquesta zona del Vallès, hi ha aturades de 4-5 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud. I també parlem d'aturades a l'AP7 d'un parell de quilòmetres entre Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne. A l'extrem sud de Barcelona ens quedem bàsicament amb l'autopista B23. Són aturades molt puntuals a la zona d'Esplugues d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I d'aquí un moment a la Linterna COPE Catalunya i Andorra amb el company Sergi Tor i l'Eloi Nolla, del grup d'ecologistes en acció de Tarragona i Terres de l'Ebre, parlarem sobre el tema de l'energia nuclear. Recordem que la Unió Europea la considera energia verda i està tenint avui en dia el seu moment d'èxit en una reunió, la més important, sobre el canvi climàtic que s'està celebrant a Dubai. A Espanya recordem que les centrals nuclears començaran a apagar-se paulatinament a partir de l'any 2027. La patronal del sector i també les localitats que viuen d'aquesta activitat no acaben de veure-ho gaire clar. D'això et parlem d'aquí un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hipogegant! ¿Buscas un sofá donde relajarte? En Hipogegant sí, te lo ponemos fácil. Encuentra tu sofá perfecto y haz estas fiestas aún más acogedoras. En Hipogegant tenemos una gran exposición de sofás, cheslong, butacas, sofás cama con diferentes medidas, colores, telas y todos a unos precios imposibles de mejorar. Cheslong modelo Mateo, 695 euros. Pague a 12 meses sin interés.
Hipogegant en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona i en hipogegant.com.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Celebra unas Navidades 5 estrellas en el restaurante Sen 11 del emblemático Hotel Le Méridien Barcelona, ubicado en el corazón de las Ramblas. Deleita tu paladar con exquisitos menús navideños, preparados con productos mediterráneos y frescos especialmente para esta ocasión. Comparte momentos especiales junto a amigos y familiares y estrecha lazos con tus compañeros de trabajo con los menús de empresa que Le Méridien ofrece para festejar esta encantadora época del año. Haz tu reserva llamando al 93-316-4660.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
L'energia nuclear, que per la Unió Europea, recordem, té la consideració d'energia verda, està tenint el seu moment d'èxit en una reunió, la més important, sobre el canvi climàtic que s'està celebrant a Dubai. A Espanya, atenció, les centrals nuclears començaran a apagar-se paulatinament a partir del 2027. I la patronal del sector i les localitats que viuen d'aquesta activitat, òbviament, no acaben de veure-ho. Clar, avui parlem amb el company Sergi Tor, que ens faci 5 cèntims de tot allò que hem parlat relatiu a aquest tema a la cadena COPE. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Mira, si vols primer una miqueta d'història, perquè, per exemple, aquest any la central nuclear d'Ascó compleix 40 anys. Va ser el 30 d'agost de 1983, per tant ara té 40 anys i 4 mesos aproximadament, a 3:15 del migdia, quan se sincronitzava i començava a subministrar la xarxa d'alta tensió els primers quilovatis de la companyia elèctrica Fexa. Per tant, 40 anys després, hores d'ara té data de caducitat, perquè la central nuclear de la localitat del Ribera d'Ebre s'hauria de tancar entre 2030 i 2035, segons la decisió del govern central. Primer hem escoltat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra el president de l'associació nuclear Ascó Vandellós II, Paolo Santos, el qual, amb la seva compareixença als mitjans de comunicació anual, afirma de que hi ha el desig, com a mínim, per part de l'associació, de la continuïtat de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellós II més enllà de la data de caducitat del 2035. Explica com i el per què.
Hemos alcanzado los 40 años de operación en Ascó 1 y la verdad es que si alguien nos pregunta, nos vemos perfectamente capacitados para estar operando otros 40 años más. Dicho esto, pues somos plenamente conscientes del calendario de cierre ordenado que existe acordado pues entre el gobierno y nuestras propietarias al abrigo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Pero a pesar de que nos han impuesto pues unas fechas de cierre, nosotros seguimos con mucha ilusión y seguimos viendo pues vida más allá del 2030, 2032 y 2035, que serían los años en que se producirían el cese de explotación de nuestros 3 reactores nucleares. Y de hecho, trabajamos con toda la ilusión para que cuando llegue el momento podamos solicitar una nueva revisión periódica de seguridad, que es el paso previo para obtener una nueva autorización de explotación para todos y cada uno de nuestros 3 reactores.
Per tant, estem parlant-nos d'aquest pas previ per aconseguir, en aquest cas, un permís perquè hi hagi la continuïtat dels tres reactors, és a dir, les centrals nuclears d'Ascó i Vandellosa. Quins són els seus arguments? Doncs que l'energia nuclear no emeta combustions i que, per tant, entraria dins de l'energia verda. Per aquest motiu, a l'informatiu migdia hi ha estat el divulgador científic Alfredo García, el qual ha parlat, doncs, de que hores d'ara quines són les avantatges que té la energia nuclear, que recordem representa el 20% de l'electricitat a Espanya.
La conclusión es muy sencilla. El sustituto natural de la energía nuclear es el gas natural, valga la redundancia. Es la única tecnología que puede sustituir la potencia constante de las centrales nucleares. Eso es lo que estamos viendo en todo el mundo. En los lugares donde han cerrado centrales nucleares está aumentando el consumo de gas natural. El caso más patente es Alemania, ¿no? Que incluso en ausencia de gas lo que está haciendo es quemar todavía más carbón, ¿no? Por lo tanto, la consecuencia directa del cierre nuclear en España será un aumento del consumo de gas natural, un aumento del coste del precio de la electricidad, el coste por emisiones, la dependencia de países y de socios poco fiables. En definitiva, estaríamos complicando mucho más la transición energética y aumentando el precio de la electricidad para las familias y para las industrias.
Per tant, Alfredo García diu que l'alternativa a l'energia nuclear és el gas, dependre de tercers països, o en aquest cas, cremar carbó. Per tant, estaríem fins i tot doncs, perjudicant el que seria la sostenibilitat hores d'ara, que s'ha parlat a la cimera del clima. Per això aposta per la continuïtat de l'energia nuclear. Ara bé, diu de que no pot ser l'única, que evidentment s'ha de fer un mix amb les energies renovables, però que l'energia nuclear serà imprescindible de cara amb els pròxims anys, i explicava doncs, quin seria per amb ell el model ideal.
La energía nuclear tenga que ser la primera energía porque, bueno, entre otras cosas también tiene sus limitaciones como es el alto coste inicial de inversión. Por lo tanto, me parece absurdo mitigarlo, o sea, centrarnos en una sola energía teniendo una variante muy grande de energías y de tecnologías. Por lo tanto, en el caso de España estamos en torno al 20% de nuestra energía eléctrica, creo que sería razonable aumentarla un poco más, en torno al 30%, pero que no va a ser, ni creo yo que vaya a ser la energía principal, pero creo que va a ser imprescindible para conseguir los objetivos.
No l'energia principal, però sí l'energia imprescindible. Això són els arguments favorables a les continuïtats de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellós 2, les dues que hi ha a Catalunya, però també hi ha arguments contraris dels ecologistes en acció, per exemple, que demanen que hi hagi una alternativa a l'energia nuclear.
Avui parlem amb l'Eloi Noia, que és del grup d'ecologistes en acció de Tarragona i Terres de l'Ebre. Eloi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Mira, fa un moment estava llegint unes declaracions d'un enginyer de telecomunicacions, supervisor i divulgador nuclear, que diu que tancar les centrals nuclears és un autèntic suïcidi. Què en penses?
Home, jo crec que el suïcidi és mantenir-les encara en funcionament, perquè són les centrals nuclears que tenim a l'estat espanyol i a Catalunya en particular són centrals que ja s'apropen, algunes passen de los 40 anys, com és el cas d'Ascó, i algunes altres s'apropen, i hem superat, quan passen els 40 anys, pues superen en escreix el límit pel qual van ser dissenyades. Pensem que, encara que no hi hagi algo concret que digui, miri, al complir els 40 anys s'han de tancar, hi ha una cosa que és evident, que són la capacitat d'albergar o d'emmagatzemar els residus que produeixen. I en el cas de les centrals nuclears espanyoles, totes, absolutament totes, l'últim estat ara, Vandellós 2, sí, han necessitat ATIs, és a dir, emmagatzems temporals individualitzats, perquè han superat la capacitat d'emmagatzematge de les seues piscines, que és, en definitiva, on havien d'anar provisionalment els residus radioactius fins que hi hagués el magatzem temporal centralitzat, que ara ja no es farà i que ara ja decididament deixaran aquests residus radioactius en cada central amb els seus ATIs corresponents. Per tant, estem parlant d'unes centrals obsoletes ja que no haurien de continuar perquè si no és a costa del risc per la salut i la seguretat de les persones.
Existeix una energia, una millor energia que d'altra? Existeix l'ideal o totes tenen els seus avantatges i inconvenients?
En un sistema energètic basat en energies renovables, un sistema que té una petjada ecològica molt inferior a la que pot tindre la que hi ha actualment, que és un sistema energètic basat en els combustibles fòssils i en l'energia nuclear. I això és evident que és així, perquè les conseqüències que ja les estem veient i que se n'està parlant al COP28 i amb els altres que han hagut enrere, les conseqüències de cremar combustibles fòssils i d'utilitzar l'urani com a font d'energia elèctrica, són conseqüències que seran devastadores per la salut del planeta. Òbviament, les renovables també tenen un problema de, en primer lloc, de que els recursos són finits, és a dir, no són inesgotables, sinó que s'acabaran també, i les renovables, doncs, òbviament, també tenen les seves conseqüències com a petjada ecològica. L'únic que diferencia un sistema de l'altre és que amb les renovables estem veient com se produeix l'energia, perquè molt posen prop de casa, perquè va amb petits parcs eòlics, amb alguns més grans o amb plaques solars. Visualitzem com es produeix aquesta energia, mentre que l'altre sistema està centralitzat en algun lloc, per exemple, en les centrals nuclears que les tenim nosaltres al sud de Catalunya, però al nord, ni Barcelona, ni Lleida, ni Girona, no saben com s'està produint aquesta electricitat. La reben i no veuen com s'està produint, i ignoren que aquesta producció comporta, doncs, unes conseqüències. És a dir, bàsicament, la radioactivitat que emeten, que sí que diuen que està dins els límits legals, però que evidentment no hi ha cap prova científica que digui quin és el mínim legal que pot emetre una central nuclear en quant a radioactivitat sense conseqüències pels humans. I això és el que es diferencia, que el sistema centralitzat amb centrals de gas de segle combinat, amb nuclears o amb altres tipus, se traslada l'energia d'una part del país a l'altra, i hi ha una part important del país, pràcticament el 70% del país, que ignora com se produeix aquesta electricitat i no en veu les conseqüències. En canvi, les renovables tenen la virtut de que ho podem visualitzar. Podem visualitzar aquest impacte, però també tindre'l més controlat. Aquesta, com a mínim, és la nostra idea de que produir en aquest sistema un sistema renovable és molt, tot i tindre evidentment la seva petjada ecològica, és molt inferior a l'actual sistema.
Aquests dies se'ns està venent que tancar les centrals nuclears farà que el preu de la llum pugi.
Quan l'energia mos baixa més, avui em sembla que hi haurà moltes hores que serà 0,04, 0,05. No sé si veieu cada dia el preu de llum avui. És un sistema que entres al Google, poses preu llum avui i t'indica el preu de cada dia. I avui precisament és molt barata. No, és precisament el contrari. El que diuen les estadístiques és que quan s'introduís més energia renovable és quan més baixa el preu.
Estarem molt pendents de tot el que passi. Eloi Nolla, del grup d'ecologistes en acció de Tarragona i Terres de l'Ebre, que reclamen, com no podia ser d'una altra manera, aquest tancament de les nuclears, que, per cert, la Unió Europea la considera com energia verda.
Sí. Valga la paradoxa, no?
Eloi, gràcies.
Els interessos francesos han primat.
Una abraçada gran.
Igualment.
Gràcies, bona tarda.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Els ministres de mobilitat dels 27 països de la Unió Europea han aprovat la mesura per rebaixar l'edat de conduir als 17 anys. A més, també han acordat reduir l'edat de conducció de camions de bombers i de policia dels 21 als 18 anys. I atenció, perquè el conseller Joan Ignasi Elena s'ha oposat frontalment a aquesta mesura. Diu que ell no ho veu i que els joves no demanen un carnet de conduir. Més aviat al contrari. Diu que se'ls ha d'insistir per treure's el carnet perquè viuen la mobilitat d'una manera molt diferent. Avui parlem amb Sergio Olivera, que és vicepresident de la Confederació Nacional d'Autoescuelas. Sergio Olivera, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Piensas como el señor Joan Ignasi Elena, el conseller, que dice que los jóvenes no piden tener el carnet de conducir a los 17 años, que incluso es que ni lo quieren?
Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo en términos generales con lo que dice el conseller. Efectivamente, los jóvenes, hace unos años era pues muy natural que con 18 años, justo el año que cumplí los 18, obtuviesen el permiso de conducir, el permiso B, hablamos, lógicamente. Desde hace unos años esta parte, pues ya no tienen tanto interés en obtenerlo con 18 años. Es verdad que la mayoría de nuestros alumnos siguen siendo mayoritariamente jóvenes, eso sí es cierto, pero jóvenes no de 18, sino de 20, 22, 24 años. ¿Cuándo tienen el permiso? Pues cuando lo necesiten, pues para incorporarse al mercado laboral, para tener mejor movilidad, pero no exactamente con 18. Por tanto, estamos bastante de acuerdo en la medida con lo que plantea el conseller, que efectivamente el adelantar los 17, bueno, veremos el tiempo si nos dará quitar las razones, pero no creemos que vaya a ser algo determinante.
Hay cosas, yo creo, mucho más prioritarias, ¿no? Por ejemplo, focalizarse en regular que las personas que conducimos estemos capacitadas para conducir, que los reconocimientos médicos de carnet sean óptimos, reducir las listas de espera para poder subir a acceder a hacer el carnet, ¿no? Por ejemplo, digo yo.
Claro, sí, estamos muy de acuerdo en eso también, efectivamente. Bueno, lo de las listas de espera es algo que además en Cataluña es especialmente doloroso por la situación que se tienen allí, especialmente en la provincia de Barcelona y también en Girona, pero vamos, en general en toda la comunidad autónoma la situación es dramática. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con vosotros también, en el sentido de que es necesaria una formación pues muy exhaustiva, que efectivamente las escuelas intentamos en la medida de lo posible ofrecerlas, pero a veces no nos es tan fácil por determinadas circunstancias que no viene al caso. Y sobre todo, algo que pedimos nosotros desde hace muchísimos años en la Confederación de Autoescuelas es, en la renovación del permiso, que haya un reciclaje, una formación continua de nuestros conductores. Pues siempre ponemos este ejemplo. Imagínate una persona que tenga ahora 55 o 60 años, que hace 40 años obtuvo el permiso, pues los factores de riesgo no tienen nada que ver, los vehículos no tienen nada que ver, las ayudas a la conducción, las normas. En todos los ámbitos de la vida todos necesitamos reciclarnos de una manera u otra. Si no, la conducción no hace falta, ¿no? Pues nosotros siempre pedimos ese reciclaje o esa formación continua de nuestros conductores, y efectivamente creemos que hay otras medidas que son más importantes probablemente que la de adelantar la edad. Dicho lo cual, insisto, el tiempo dará quien tenga la razón. Veremos si nuestros jóvenes con 17 años obtienen el permiso de aquí en adelante.
Porque, claro, si los ministros de movilidad de 27 países de la Unión Europea han aprobado la medida, claro, ahora van a venir los españoles y van a decir que no quieren, ¿no?
No, bueno, es algo, en realidad esto va muy relacionado con la conducción acompañada, que es, bueno, pues una vez que los alumnos obtienen su permiso de conducción, superan las pruebas para obtener el permiso, porque con 17 años no pueden obtener el permiso todavía, hasta que no cumplan los 18, ¿verdad? Mm. Pero bueno, una vez que superen las pruebas, durante ese tiempo que les quede hasta cumplir los 18, puedan conducir el vehículo siempre y cuando vayan acompañados de una persona experta, alguien que tenga pues una edad suficiente, que tenga una antigüedad de permiso. Bueno, es algo que en algunos países, efectivamente, como en Alemania, funciona bien, por lo que dicen allí, y bueno, pues pues puede ser interesante como complemento a la formación de las autoescuelas, ¿eh? No nos oponemos.
Sergio, ¿esto es lo que se llama el carnet B1 o no me acuerdo exactamente cómo se llamaba?
No exactamente, son cosas distintas. Una cosa es la conducción acompañada, que es en la obtención del permiso B, el que lo puedan adelantar a los 17 años y desde que obtiene el permiso hasta que efectivamente cumple los 18 puedan ir acompañados.
Exacto,
de un adulto.
¿Sí?
Eso es una cosa, que es lo que se está planteando ahora, la conducción acompañada y, insisto, el adelantar la obtención o el hacer las pruebas a los 17 años en vez de los 18. Y otra cosa es el permiso B1, que es un carnet distinto para un tipo de vehículo distinto. Es un permiso especial para que chicos o chicas con 16 años puedan tener mejor movilidad. Es conducir un tipo de vehículos, pues es como un cochecito, pero más pequeñito, con una limitación de velocidad de 90 kilómetros por hora, una limitación de potencia.
Ah, como un ciclomotor, esto que vemos, pero, tipo ciclomotor,
bueno,
pero tapado.
Es un intermedio, sí, es un intermedio entre entre el ciclomotor que dices tapado, el coche sin carne que se decía antiguamente,
¿sí?
y un turismo, ¿vale? Y es algo que también en Europa, bueno, en algunos países funciona bien, y eso, bueno, que da cierta movilidad o mejor movilidad a las personas que sobre todo, jóvenes, vamos, que sobre todo viven en entornos rurales, que efectivamente tienen la movilidad muy muy limitada, ¿no? A lo mejor las personas que vivan en los centros de la ciudad pues tienen servicios públicos, yo qué sé, la gente que vive en Barcelona, en Girona, pues tienen servicios públicos suficientes, pero probablemente las personas que viven en un pueblo a lo mejor se quieren acercar a una gran ciudad y no tienen tanta facilidad. Bueno, pues es un acceso, pero es distinto a la conducción acompañada y al adelanto a los 17 años de la edad de conducir.
Pero este B1, entonces, ¿actualmente existe o está en progreso, work in progress?
No, en España no, en otros países sí. Es algo que la directiva anterior ya permitía el regularlo, pero en España no se ha regulado. Mm. Entonces, en otros países como en Italia, en Portugal, en Francia, sí existe. Mm. Y, bueno, pues tiene su cuota de mercado. Aquí en España hasta ahora no se había regulado y por lo que comenta la DGT, todavía no está aprobado, no. Pero vamos, en principio parece que durante el año 24, el año próximo, van a regular para que se pueda obtener ese permiso. Ya digo que permite llevar un vehículo pues un poco más pequeño que un turismo, ¿vale? Y está orientado sobre todo a chicos y chicas que tengan 16 años y puedan llevar este vehículo y les permita mejor movilidad.
Oye, antes de terminar, Sergio, tú como vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, ¿siguen habiendo esas colas para subir a hacer el examen de conducir? Porque aquí en Cataluña era horroroso. Salías de la autoescuela y tenías que esperarte no sé cuánto para poder acceder el carnet, bueno, acceder al examinar, porque no había examinadores.
Por desgracia sigue siendo así, efectivamente, en Cataluña específicamente, además, en otras provincias. Es verdad que es un problema recurrente desde hace muchos años, se va parcheando en algunas situaciones, pues con una figura que propuso además la Confederación Nacional de Escuelas, que los examinadores interinos, se ha ido parcheando, que bueno, no es la solución definitiva, pero por desgracia en Cataluña y específicamente hasta donde yo sé, aunque yo no estoy ahí en el territorio,
sí, sí,
pero me lo cuentan mis compañeros de la Federación de Autoescuelas de Cataluña, que específicamente en Barcelona y en Girona muy específicamente, tienen grandísimos problemas, tienen una falta de personal acuciante. Y bueno, y aunque es verdad que la Dirección General de Tráfico aplica planes de choque para solucionar las listas de espera que hay allí, pero es evidente que no es suficiente, porque los problemas siguen estando y están las escuelas de allí están verdaderamente limitadas.
Está claro. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo. Estoy convencida de que si ahora mismo, Sergio, entre tú y yo, nos hicieran el carnet a los que tenemos 50 y pico y volviéramos a hacer carnet, yo no sé si aprobaríamos, ¿eh?
¿Verdad que no? Pues por eso hace falta una...
Yo veo señales muy raras por la carretera.
Sería necesario, y no te digo los vehículos ahora que parecen naves espaciales.
Uy, sí.
y los factores de riesgo han cambiado completamente cuando
todo.
Seguramente tú tuviste el permiso, ¿verdad que no había teléfonos móviles y ahora sin embargo
que va.
Y pues nos distraemos con él, que no debemos, debemos que dejarlo la guantera cuando conducimos. Bueno, pues hay que insistir un poco en eso, y especialmente a las personas que obtuvieron el permiso hace tiempo, porque eso es algo de lo que...
Estamos hablando de siniestralidad en las carreteras, o sea, es muy importante conocerse todo lo que hay en una calzada, desde el peatón hasta la señal. Yo apuesto por volver a refrescar la memoria, estaría muy bien. Ahí lo lanzo, ahora seguramente los detractores dirán, ¿pero qué dices? Todo sea por la siniestralidad.
Eso es, siempre en busca de la seguridad vial, estamos
desde
muy
luego.
De acuerdo.
Sergio Olivera, no te voy a preguntar si te sacaste el carnet a la primera, eres vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y ojalá evitemos esos accidentes en las escuelas, que haya más examinadores para aquellas personas que quieren sacarse el carnet y que esperemos un poquito, que los 17 todavía es muy joven para conducir, hay que aprovechar para ojalá. Caminar, hacer deporte, que va muy bien caminar.
Ojalá así sea, ojalá así sea.
Sergio, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Un fuerte para vosotros. Gracias.
Bueno, estem a punt d'arribar a 8:45 de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i és la millor hora per saber quina és l'última hora informativa amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo parlant de la T16, que és el bitllet de transport que fan servir els menors de 16 anys i que només funcionarà amb la T-Mobilitat a partir del gener, concretament a partir del 16 de gener. Ja s'ha comunicat a les famílies que encara fan servir el format antic, que hauran de fer el canvi en els propers dies. Encara hi ha un 1% dels menors que fan servir el sistema magnètic, el sistema antic. I una bona notícia pels veïns de Viladecans. Des d'avui, els trens de la línia R2 de Rodalies ja s'aturen en aquesta estació després de 30 anys de reivindicacions. Fins ara, 3 de cada 10 trens d'aquesta línia passaven de llarg, però amb les noves freqüències, cada hora n'hi haurà almenys 6. Això facilitarà molt la mobilitat en Barcelona i altres ciutats del Baix Llobregat. I per demà i dimecres hi ha convocada una vaga d'infermeres, tant als centres de l'ICS com als concertats, entre d'altres coses contra la proposta de conveni. La convocatòria la fan 5 sindicats que no són majoritaris del sector. Consideren que el conveni que proposa l'ICS fomenta encara més la precarietat laboral dels treballadors i que genera discriminació entre el personal. Demà hi haurà concentració davant de l'ICS i també a la plaça de Sant Jaume.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment, Yolanda, en parlem de Napoleón. Així
doncs vinga, ara torno. Fins ara.
Gràcies. I a l'altra cara de la moneda estan els esports a la cadena COPE, com sempre, puntual informació. I avui amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom. Aquí el conqueridor, el Napoleó, es diu Girona, eh?
Sí, sí, ja ho veig. El Girona, líder en solitari de primera.
Després de passar per sobre del Futbol Club Barcelona, a casa del Barça, en aquest cas a Montjuïc, amb el 2-4. En realitat, el Girona va jugar com li hagués agradat jugar al Barça. Òbviament, repàs tàctic de Michel sobre Xavi Hernández i, novament, líder en solitari. Ja li treu 7 punts al Girona, que en té 41, al Barça, que és quart amb 34. És dia de felicitat, d'alegria i de descans, perquè ha donat Michel 2 dies de descans a la plantilla i és dia de intentar fer autocrítica. Trobem poca en el tècnic del conjunt blaugrana de què està fallant en aquest Barça irregular, sobretot la feblesa defensiva que no va tenir en la Lliga anterior. Per cert, el Barça té Champions aquesta setmana, intrascendent, amb Eres el dimecres, i avui Xavi Hernández ha donat a conèixer la llista de convocats. No hi són Araujo, Lewandowski, Frenkie de Jong i Gundogan. Són els jugadors que se sumen a les baixes de Gavi, Ter Stegen, Íñigo Martínez i Marcos Alonso per lesió. Hi ha un grapat de jugadors joves que viatjaran demà a Bèlgica per situar-se en Beres i tenir aquest partit, sisena i última jornada de la fase de grups. És el gran argument de la jornada. Veurem com acaba aquesta primera volta i també aquest 2023. Demà tenim sorteig de la ronda de Copa, on ja entra el Futbol Club Barcelona. Veurem que li toca al Barça, al Girona i també a l'Espanyol. Són els aspectes més destacats de l'actualitat esportiva en l'àmbit que ens toca, en un àmbit proper.
Doncs estarem, al quite, no?, com diuen, de tot plegat. Senyor Albert Díez, moltes gràcies. Més informació Esports Còpia, els butlletins informatius i, com no, el programa d'esports d'aquesta casa. Gràcies, Albert.
A tu, Montserrat, que vagi bé. Un petó.
Adéu-siau. Bueno, luego me diréis que estoy hablando de mi familia todo el día en la COPE, pero es que mi hermana estaba decidida a comprarse un eléctrico, sí, un coche eléctrico. Hasta su compañía le dijo que no tenían seguro para coches eléctricos. Yo le dije, mira, si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y le dije que llamara a la Mutua al 91 91-555-5555. Y se lo repetí porque le dije, ¿te lo digo o te lo cuento? 91-555-5555. Vete a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ets dels que ja ha vist al cinema la pel·lícula Napoleón o potser tens pensat veure-la durant el Nadal. Sigui com sigui, és una pel·lícula que està sent molt controvertida, sobretot entre els estudiosos, els fanàtics i els historiadors de l'emperador francès. No volem fer-te spoiler, però els que més saben de Napoleón troben forces errades de la pel·lícula dirigida per Ridley Scott. La pregunta és si aquests errors passen desapercebuts pel públic més profà. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs d'entrada, els que més en saben troben a faltar una mica de rigor històric en aquesta pel·lícula. Àngels Casals, que és el professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, creu que es transmet una idea massa plana del personatge, que no hi ha una evolució històrica, i una de les errades més importants, segons Àngel Casals, és justament el tractament que es fa de la figura de Napoleón. És una figura molt complexa i, en canvi, se'l tracta bàsicament com un militar amb ambició de poder. Si Napoleón visqués, a dia d'avui com seria? L'Àngel Casals ens dona alguna pista.
Si l'haguéssim de traspassar al món contemporani, i al nostre món, per entendre'n, seria una mena de militar populista, més o menys progressista, que acaba adoptant maneres de dictador per dur endavant les seves reformes. I seria un dictador benèvol, per entendre'ns, no?
És evident que sense Napoleó no s'entendria ni la França d'avui ni tampoc Europa. L'Àngel Casals ens ha explicat part del seu llegat perquè entenguem millor la dimensió del personatge.
Bona part dels codis civils europeus estan basats en el codi napoleònic, que és el codi de justícia que implanta Napoleó a França i que trenca definitivament amb el món feudal, perquè crea un sistema de llei igualitari i, diguem-ho així, racional per tothom. D'una manera involuntària, ell és la persona que fomenta l'aparició dels nacionalismes a Europa, i no d'uns nacionalismes, diguem-ho així, reaccionaris o melancòlics, sinó d'uns nacionalismes que es vinculen a la idea de poder popular, a la idea de liberalisme, etc.
L'Àngel Casals reconeix que, com a historiador, doncs la pel·lícula et deixa molts interrogants, però també pot servir per despertar l'interès en el personatge per part del públic en general.
La gent que veu una pel·lícula o llegeix una novel·la, igual a partir d'aquí s'interessa i llavors compra un llibre d'un historiador per conèixer quina és la realitat que hi ha darrere d'aquella ficció, no? El problema és que quan el que es vol és reconstruir el passat a partir d'uns quants elements. Vull dir, reinterpretar un personatge que va existir realment és molt més complicat. Però el que no pots fer és falsejar el passat en nom de la divulgació.
Yolanda, més enllà dels historiadors, també hi ha autèntics fans de la figura de Napoleón que coneixen molt bé el personatge i que són els primers que han anat a veure aquesta pel·lícula. Un d'ells és l'Ernesto Llamuza, que és un apassionat de la vessant històrica de l'emperador francès.
Exacte, i precisament perquè li encanta aquesta vessant històrica, l'Ernesto reconeix que la pel·lícula l'ha decepcionat una mica. Es transmet més aviat una caricatura de Napoleón en la línia del que feien els diaris anglesos de l'època, molt crítics amb l'imperialisme i amb França.
No se le puede pedir tampoco una exactitud histórica completa a una película, ni tiene por qué tener esas pretensiones, ¿no? Pero desde luego se caricaturiza completamente la figura del emperador, ¿no? Se muestra un emperador de una visión casi de prensa inglesa.
L'Ernesto creu que tampoc no es fa justícia amb el caràcter del personatge. Se'l pinta com a poc intel·ligent i això, diu, no és estrictament cert des del punt de vista militar i jurídic per tot el llegat que ens ha deixat. L'Ernesto, com qualsevol altre aficionat a Napoleón, segurament pagaria el que fos per tenir un objecte del personatge. I és que l'emperador francès és un dels pocs que ha sobreviscut al pas dels temps.
Top 3 de la producción bibliográfica mundial siempre ha sido y está siendo todavía Jesucristo, segundo Napoleón y tercero el Quijote. Cualquier elemento de la vida napoleónica, de la vida del propio emperador, puede alcanzar una precio desorbitante.
Hem de dir que l'Ernesto Llamuza pertany a l'Associació d'Estudis Napoleònics, que, com a d'altres entitats d'Espanya i d'arreu d'Europa, doncs fan recreacions on busquen aconseguir pràcticament una postal molt semblant d'aquella època.
Importància de la banda sonora d'una pel·lícula, eh? És que sense veure la pel·lícula, t'imagines l'escena? Jo m'imagino ara mateix a Napoleón a sobre del seu cavall. Sí, amb cara... allò, aquella cara que posava Napoleón, no? Com d'enfadat. I per què et dic això? Doncs perquè al llarg de la promoció d'avui a la cadena COPE us estem parlant d'aquesta pel·lícula de Napoleón de Ridley Scott, que ha provocat una gran divisió d'opinions. Hi ha molts historiadors, per exemple, que no els ha agradat per la poca precisió de les escenes, tot i que el director es defensa assegurant que ell no ha fet cap lliçó d'història. I avui, amb les crispetes virtuals que tinc i el refresc virtual que també tinc, em poso en contacte amb un crític de cinema per saber exactament què en pensa d'aquesta pel·lícula de Napoleón, aquesta versió del Ridley Scott. Dani Arrébola, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda.
Molt bé. Gràcies per parlar amb nosaltres un cop més. Deia jo la importància de les bandes sonores, eh? Que sense veure una escena ja te la pots imaginar, no?
Oh, i tant que sí, Montse. De fet, jo crec que música i imatge, no? Van de la mà, pràcticament, no? I sempre una molt bona banda sonora s'associa a completar la imatge, no?, i acompanyar doncs les emocions que l'espectador pot trobar en cada imatge acompanyant a tots aquests personatges. I la banda sonora de Napoleón és clau, jo crec.
Jo no sé si el Ridley Scott primer demana la música o primer fa l'escena i després demana la música. Perquè, clar, aquí cada director deu fer el que s'estimi millor, no?
Sí, sí, sí. Jo, clar, el cas del Ridley Scott no el conec tant, però sí, per exemple, hi ha hagut grans directors a la història del cinema, el mateix Hitchcock amb Bernard Herrmann, no?, o el Sergio Leone amb Morricone, que sí que els demanava composar la música abans de filmar les escenes. Uh-huh. I que li donen una importància vital a la banda sonora.
I tant que sí. Bueno, 24 de novembre es va estrenar aquesta pel·lícula. Tothom tenia moltes ganes de veure-la. De fet, és una de les pel·lícules més vistes i sobretot ara, aquests dies que han estat festius, el Nadal, i tot plegat farà que molta gent ompli els cinemes, que ja toca, per cert. Has anat a veure tu Napoleón, Daniel?
Sí, i tant. És d'aquestes pel·lícules, Montse, que tothom, quan surt, no?, a l'estrena, doncs tothom, si no la comenta, no?, d'alguna manera se sent com una miqueta aïllat, no?, del tema de debat. És d'aquestes pel·lícules que van fent, doncs, això, converses entre tothom quan ens trobem, els amics, no?, fins i tot al mercat, quan anem a comprar, etc etc, i era d'aquestes pel·lícules que estaven marcades, no?, al calendari.
Quan un va veure una pel·lícula tipus Napoleón, espera veure la realitat o la ficció entra també dintre d'aquestes pel·lícules? Ho dic perquè hi ha hagut moltes crítiques, com deia jo abans, el director diu que ell no volia donar una lliçó d'història, però hi ha gent que, sobretot historiadors, que hem escoltat al llarg de la programació de COPE avui, que diuen que es fan autèntiques bestieses amb moltes coses de les que es veuen a la pel·lícula.
Clar, jo crec que, i és un debat etern, eh? Sempre ho hem tingut en pel·lícules històriques al cinema, però jo penso que ha d'haver sempre un equilibri, o que crec que no és del tot perjudicial que dins de la ficció doncs hagi coses que, bueno, que no hagin passat al 100% de manera exacta, perquè estem fent ficció, al cap i a la fi, que no ho podem oblidar. Si fos, per exemple, un documental que volgués retratar històricament, no?, al màxim possible i de manera pràcticament fidedigna la vida de Napoleón, home, potser ja podríem parlar d'una altra cosa. Però jo penso que sempre i quan hi hi hagi doncs entreteniment, justificació per la narrativa, per el ritme, per exemple, de la història, porta tant que hi hagi coses doncs que no hagin passat al 100% de veritat, sempre i quan, això sí, hi hagi un perímetre, no, de realitat històrica, això sí, clar.
Tu quan vas anar a veure-la, tenies clar que anaves a veure una història, una pel·lícula i no un documental, no?
Bueno, tenia clar que anava a veure una pel·lícula de ficció, però el que no tenia clar era el com, que jo crec que era la gran doncs, pregunta a la que s'enfrontava el Ridley Scott a l'hora de fer aquesta trama, perquè el personatge de Napoleón, per fer una pel·lícula de 2 hores i escàs, doncs és un personatge molt difícil de traspassar a la pantalla, no? Amb tot el que representa, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Probablement en un serial seria més, no, senzill o més aprofitable totes les batalles, etcètera, i vivències que el personatge ha viscut. Llavors, d'entrada era el com ho representava dins d'aquesta pel·lícula de ficció, que sí que és veritat, doncs esperava una recreació més o menys històrica, sobretot dels seus grans passatges.
No hi ha pel·lícules que no tinguin errates, no? Allò que dius, ui, mira, aquí portava el botó cordat i després a l'altra escena no. A banda de coses d'aquestes que deu haver-hi, imagino, hi ha alguna cosa que tu dius, home, Ridley, això no.
Jo, més que a nivell de contingut pur i dur, sí que em sobta, per exemple, que ens mostrin, no? Que el Ridley Scott mostri la campanya d'Egipte, però ens la mostri d'una manera molt efímera, no? Que pràcticament surt 2 minutets en pantalla i para de comptar. Que a vegades pensa, home, doncs, potser tampoc calia falta, no? per mostrar això, no? Doncs potser passem directament a una altra batalla o a una altra vivència, perquè sí que queda una miqueta estrany. Sí que em diuen, Montse, companys, que ja com, bueno, no sé si l'aprofitarà o què, després Ridley Scott, però ja com un muntatge del director, que ell es va reservar, no sé si després ja faran negoci també amb això, però que era molt més llarg que el que realment, no, hem vist a les sales de cinema. Llavors jo sospito, per temes també d'edició, de muntatge, etcètera, que ens van faltar moltes coses també per veure. És un dels problemes per mi que també té la pel·lícula de muntatge.
La relació entre Napoleón i Josefina, que per cert ho fa brutal la Vanessa Kirby, que serà sí o sí guanyadora d'un Òscar, què et sembla aquesta relació? És la real?
Doncs, clar, jo historiador pur i dur tampoc podria atrevir-me, no, a afirmar-ho al 100%, però sí el que puc dir és que probablement sigui el més interessant, o el que a mi més m'ha resultat interessant de tota la pel·lícula. Aquest com, no, que deia abans, doncs l'ha resolt el Ridley Scott amb aquesta correspondència amorosa, sentimental, etc., que van mantenint, no, Napoleón i la Josefina, que pràcticament jo diria que s'imposa el personatge d'ell. Es podria dir la pel·lícula perfectament Napoleón i Josefina, i no passaria res. I llavors, aquí sí que jo detecto el gran encert de la pel·lícula. La forma en què ha plasmat el personatge d'ella, no? I més en aquests temps, no? Que també doncs s'imposen, no, el relat femení d'una manera, jo crec, que bastant positiva. Doncs aquí sí que penso que ha encertat el Ridley Scott, i és el que diu, se'n Montse, la Vanessa Kirby, una d'aquestes actrius que es van com guanyant, no? Escena tras escena, però és que van pràcticament a menjar-se a tots els que estan al costat d'ella, fins i tot el propi Joaquin Phoenix, que fa una actuació molt més continguda.
Certament. Escolta'm, una cosa que crida molt l'atenció és l'ausència absoluta de la Guerra d'Espanya, eh? Diuen que no, sí, és de rebut, sí, tot i que la faci un britànic, una pel·lícula sobre Napoleón prescindeixi del decisiu escenari peninsular.
Sí, i això sí que és una crítica que jo m'he anat trobant per part de molta gent, eh? Que com pot ser que el Ridley Scott s'hagi oblidat d'Espanya? No sabem si, com deia abans, tenia escenes gravades i s'han eliminat a la sala de muntatge, però el que sí que és cert històricament, que aquí tothom coincidirà, és que la invasió napoleònica d'una banda d'Espanya i després com des d'aquest país, des del nostre país, li van parar, no, els peus per primer cop, doncs crec jo que mereixia almenys, no sé si una escena explícita, però sí una cita, no? Igual que
es cita breument algun germà d'ell, però jo crec que també és molt important la família, que sembla que aquí tampoc han passat, no?, massa, o han passat amb pena, sense pena ni glòria. Jo crec que és, un personatge que, abarca moltíssimes coses, i clar, hi ha coses que s'han quedat fora.
Clar, és normal, és una pel·lícula. Creus que, clar, és una obra escrita per David Scarpa. Clar, diuen, hi ha molta gent que diu, sempre són millors llibres que les pel·lícules. Aquí ja tenim els dos formats, no? Qui vulgui llegir el llibre, doncs, en la que està basada la pel·lícula, qui ho té, i si no, clar, la pel·lícula, no deixem de saber que la pel·lícula hi ha ficció, és que és el que té clar. Una pel·lícula.
Sí, molts cops la gent, jo crec que, bueno, la gent o el públic, un públic general, o una majoria de gent es confon bastant, no?, en aquestes coses, fins i tot a l'hora de no entendre al 100% que una pel·lícula no ha de recrear amb els mateixos codis que té un llibre, i viceversa, no? Cada format té les seves pròpies pautes, els seus propis codis a l'hora de narrar, que en definitiva és això, no?, narrar una història, i clar, si tu llegeixes el llibre, segurament trobaràs coses, no?, que no tingui la pel·lícula, i al revés, es tracta, això sí, d'enriquir-te el màxim possible consumint un format o un altre, i si pot ser els dos, doncs encara millor.
I tant que sí. El que sí que està clar és que no hem de perdre aquesta il·lusió d'anar al cinema per veure la pel·lícula que sigui, perquè estem parlant d'art. Avui estem parlant d'una pel·lícula que ha marcat un abans i un després, perquè ha creat crítica, i m'imagino que com a director de pel·lícula, Ridley Scott, el que vol és això, no? Que hi hagi gent que parli, per sigui bé o no tan bé, però que en parlin, i això fa que la gent també vagi al cinema.
Exacte. I bueno, jo crec que el Ridley Scott, si parla malament, tampoc sabrà molt greu, perquè ja amb tota la filmografia que té darrere i amb tot el que ha portat al món del cinema, doncs jo crec que tampoc li farà molta cosa, però vaja.
Bueno, Joaquin Phoenix, brutal, també.
Sí.
És un camaleó, aquest noi, eh?
Sí, just, doncs, estava també repassant, no?, la seva filmografia, no?, fixat des de Gladiator, que ja va treballar amb el propi Ridley Scott, però passant per gèneres molt diferents. Recordo, per exemple, no sé si recordes, Montse, aquella pel·lícula Her.
Sí, no? Recordo d'intel·ligència artificial que s'enamorava d'un ordinador, d'una noia.
Exacte, sí? Que era una actuació també brillant, i un munt d'actuacions, a Senyales, per exemple, també, no?, com a germana de Mel Gibson, etcètera, que li han anat adquirint, doncs, pràcticament un caire quasi mític, aquest actor.
Ho és, ho
una
és.
Filmografia molt, 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 molt fascinant.
Sí, sí.
I amb una legió de seguidors també, doncs, bastant important. És una persona molt, molt, molt interessant per,
sí,
per anar seguint.
Doncs mira, passat de Joker a Napoleón, que es diu ràpid, eh? Daniel Arrébola, crític de cinema, entre altres coses, gràcies per haver estat amb nosaltres. I si alguna persona li ha entrat ganes d'anar al cinema parlant d'aquesta pel·li en concret, cosa de la qual ens alegrarem, ha valgut la pena la conversa. Daniel.
I tant que sí, Montse.
Una abraçada. Molt agraït,
també.
Gràcies. Bona tarda.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en las puertas de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que echaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal, un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
I ara, amb la Mar Puerto, fem una radiografia dels hàbits dels espanyols a la cuina durant el darrer any, perquè, curiosament, Mar, 7 de cada 10 es considera un cocinillas.
Sí, i és que això demostra ni més ni menys la gran confiança que tenen els espanyols en les seves habilitats culinàries. Un 70% afirma que és bo o molt bo a la cuina i gairebé un 50% presumeix de ser el millor cuiner de casa seva. Un tema del que hem volgut parlar amb la chef i experta culinària Cristina García.
Yo creo que estamos en un país donde la cultura gastronómica está muy arraigada y en general nos gusta mucho cocinar, así que no es de extrañar tampoco que tengamos estos datos. Cocinamos desde siempre en casa. Creo que es una tradición muy española el cocinar en casa, el comer comida casera, aunque también nos gusta salir fuera y disfrutar del tiempo en restaurantes y probar cosas nuevas. Un 62% de los españoles dedica tiempo a transmitir las habilidades culinarias adecuadas a la siguiente generación. Sí que es verdad que a lo mejor a día de hoy cocinamos un poco menos porque tenemos menos tiempo en casa, pero eso no indica que no nos guste comer bien y comer variado y comida casera de la que nosotros cocinamos.
No obstant això, aquests cocinillas on fallen és en la planificació. La majoria idea el seu menú directament al supermercat o just abans de fer la compra, i aquest és un factor que influeix negativament en el consum.
Esto puede deberse a que no tienen el tiempo suficiente para planificarlo todo, como dice el 34% de los encuestados, o que simplemente no encuentran los ingredientes necesarios cuando compran sus alimentos.
Doncs ja heu vist, cocinillas, així m'agrada. Nosaltres marxem, salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, gràcies Mar Puerto, i ara et deixem amb la Linterna d'Àngel Expósito. Que vagi bé, fins demà.
COPE Catalunya i Andorra.
Necesitas un impulso para la